Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 18 graus a la ciutat de Barcelona, 14 a Girona, 17 graus a Tarragona, 10 a Lleida, 11 a Manresa i a Falset, 10 graus. Seguim amb un ambient fresc o fred aquest matí, però tothom tranquil, de cara al migdia tornen a pujar les temperatures, ens mourem entre els 24 i els 28 graus. En general, avui serà un dia de sol, nuvolositat variable aquest matí a prop de la costa, a la tarda de cara al Pirineu, però poca cosa més, ara us ho explicarem. Avui és dijous, 26 de maig.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrencarà amb tres protagonistes. La primera, la Miren Etxezarreta. És economista, catedràtica emèrita d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma, màster en Economia per la London School of Economics. És una de les persones que més en sap en aquest país sobre les pensions. Aquests dies n'hem tornat a parlar i força. El Banc d'Espanya ha advertit fa tot just una setmana que considera insuficient la reforma que va fer l'executiu espanyol i li aconsella de no apujar-les amb l'IPC. També aquests dies, Europa ha llançat una advertència a Espanya en la mateixa línia. No estirar més el braç que la màniga actualitzant les pensions per risc de gastar molt més del previst i que l'economia espanyola acabi trontollant. De veritat, el sistema de pensions està ara tan al límit que no pot actualitzar-les amb l'IPC? Pot o no pot Espanya permetre's una regularització d'acord amb com estan pujant els preus? Si la resposta és no, què diem als milers de persones que cobren una pensió mínima o no contributiva, per exemple, i als qui avui ja els números no els surten perquè veuen que la inflació ho està encarint tot? Es pot plantejar, per exemple, que l'actualització de les pensions no sigui lineal, és a dir, actualitzar les més baixes amb l'IPC, passi el que passi, amb la inflació, i menys les més altes? Per cert, què és Espanya una pensió alta? Us ho avanço, ronda els 2.700 euros, i són molts pocs els qui la cobren. Avui en parlarem amb la professora Etxezarreta, en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Una segona veu que escoltarem serà la de la Mireia Salazar, que és advocada del Centre Irídia. Representa una cinquantena de persones que, potser ho recordareu, estaven en el centenar que malvivien en una nau a l'Hospitalet de Llobregat, que van ser expulsats, que van quedar sense lloc a on anar, van acabar ocupant una altra nau, aquesta al carrer Salamina, i la història es repeteix, ja ho van viure també a Badalona. Els desnonaran, ho ha demanat l'Ajuntament de l'Hospitalet. Entenc que la nau no és apta per viure, encara que l'alternativa per a aquestes persones sigui al carrer o buscar una altra nau. La Mireia Salazar és una de les advocades que mira d'aturar aquesta situació i ens acompanyarà a partir de 9:15 del matí. I encara un darrer protagonista d'aquestes últimes hores. Estic parlant de Steve Kerr, que és l'entrenador dels Warriors. És un equip de l'NBA. De tot el que s'ha dit i hem pogut escoltar des dels Estats Units les últimes 24 hores, després de la matança en una escola de Texas que us explicàvem ahir en començar el programa, em sembla el més eloqüent i també el més sentit de totes les paraules que ens arriben. Si sabeu una mica d'anglès, escolteu la seva intervenció d'ahir, són poc més de 2 minuts. Si no, podeu buscar algú que us ho tradueixi. No té cap sentit que els Estats Units no faci res davant la tinença d'armes, malgrat encadenar els tirotejos i les víctimes mortals com ho està fent. Penseu que només aquest any n'hi ha hagut 27, portem 5 mesos, només. 5 mesos del 2022 i ja han tingut 27 assalts amb armes, tirotejos amb armes als Estats Units. No té cap sentit que faci anys i panys que els demòcrates i els republicans tinguin aquesta qüestió encallada, sobretot i bàsicament per les reticències republicanes, que són al·lèrgics a l'intervencionisme del govern i amants d'una falsa llibertat personal. D'acord, jo sóc europeu, no he viscut mai als Estats Units, segur que hi ha alguna cosa en la qual em perdo, alguna cosa que no sóc capaç d'avaluar per entendre la seva cultura. Sí que tinc clar que els que hi perden són ells mateixos, que potser és una evidència o potser sona a demagog, però no hi ha millor manera d'evitar l'accés a les armes que fer-lo difícil. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada amb el Jordi Miralles, com sempre, a aquesta hora, per saber quina és la previsió meteorològica. Què ens espera per avui, Jordi? Bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb ambient fresc, especialment a les comarques de l'interior. Temperatures que estan poc per damunt dels 10 graus, però avui pugen les temperatures diurnes arreu del país, màximes entre els 24 i els 28 graus, les més altes cap al Pla de Lleida i també interior de les comarques de Tarragona. Una jornada que també comença amb la presència d'alguns núvols, sobretot a les comarques del litoral i perlitoral, especialment de Barcelona, també de Girona. Al llarg del matí aquests núvols s'han d'anar trencant, a poc aniran desapareixent i a la tarda en creixeran de nous cap a l'àrea del Pirineu, però en principi sense precipitacions. A destacar també la tramuntana que bufarà al llarg del dia d'avui a la Costa Brava i que provocarà temporal marítim. Demà esperem un dia amb més sol, les temperatures encara pujaran una mica més, especialment les màximes, al matí farà fresca, i demà a la tarda també núvols d'evolució a les comarques del Pirineu, però en principi sense precipitacions. Cap de setmana amb sol i amb més calor.
Gràcies, Jordi. Sapiguem ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora situació complicada pel que fa a la xarxa viària per la Ronda Litoral, on tenim un camió que s'ha avariat a l'altura de la sortida 22 a la Barceloneta. Està provocant que hi hagi un carril tallat en sentit Besòs i provoca ja 8 quilòmetres i mig d'aturades des de l'inici de la zona franca. Per tant, cua ja per molta estona, però és que en sentit Llobregat també la Ronda Litoral porta trams d'aturades llargs en el tram habitual del Fòrum i el Poble Nou. La Ronda de Dalt també amb aturades tant per entrar com per sortir del nus de la Trinitat, uns 7 quilòmetres fins a Sant Gervasi, i a la resta de vies de l'àrea metropolitana també hi ha retencions habituals. També molta congestió per la C60. Tot el tram des d'Argentona fins al túnel de Partès són 5 quilòmetres de molta congestió en sentit Granollers, això a causa d'un accident que fa una estona tallava la via, i també per l'autovia 2 a l'altura de Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, hi ha un accident que ha provocat 2 quilòmetres d'aturades en cada sentit de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passen 7 minuts del punt de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dijous. L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha demanat el desallotjament d'una nau industrial ocupada on malviuen una cinquantena de persones que ja van ser desallotjades fa uns mesos d'un altre espai. El consistori assegura que aquesta nau no és habitable i insta els que hi viuen si ho necessiten a demanar ajuda als serveis socials. Espanya comprarà vacunes contra la verola per contenir els brots de verola del mico. La compra es farà centralitzada a escala europea, tal com es feia amb les vacunes de la Covid. Encara no s'ha determinat quins grups de persones hauran de posar-se-la. Pedro Sánchez compareix al Congrés a partir de les 9 del matí per explicar quines mesures pren després de la crisi d'espionatge destapada amb Pegasus. Tant Esquerra com el PNB exigeixen al president espanyol que mogui fitxa per aclarir què ha passat i evitar futurs espionatges polítics. Ciutadans, PP i Vox pacten al Parlament per portar la nova llei del català al Consell de Garanties Estatutàries i evitar així que estigui aprovada abans que acabi el termini del TSJ per aplicar la sentència del 25% de castellà. Així, la llei que s'havia d'aprovar divendres quedaria en suspens com a mínim fins la propera setmana. El Comitè Olímpic Espanyol negociarà directament amb els territoris aragonesos que haurien d'acollir proves dels Jocs Olímpics d'hivern si el president de l'Aragó segueix enrocat. Sense acord, el que descarta per ara el COE és una candidatura només catalana. Commoció als Estats Units pel tiroteig d'ahir en una escola que ha deixat 19 nens morts. Demòcrates i republicans es comprometen a acostar postures en la limitació d'accés a les armes. Una negociació estancada des de fa 3 anys als Estats Units. Mentre uns volen limitar l'accés a l'armament, d'altres proposen vigilants armats a les escoles per evitar massacres. En esports, el Barça femení jugarà la final de la Copa de la Reina aquest diumenge a 11:45 del matí. A la final s'enfrontaran a l'Sporting de Huelva després de guanyar ahir en semifinals al Real Madrid per 4-0.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I un cop d'ull als diaris per acabar de dibuixar el dia. Pedro Sánchez canviarà la llei del CNI per reforçar els controls interns i judicials. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Després de l'escàndol dels espionatges en Pegasus, el president espanyol compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions. Segons expliquen El País i La Vanguardia, Sánchez denunciarà un canvi profund a la normativa per augmentar els controls judicials del CNI i esvair la sospita sobre el servei d'intel·ligència, tal com demanava el PNB. A més, el govern facilitarà la desclassificació d'alguns espionatges, si això ho demanen els jutges.
La Generalitat prepara una nova llei sobre els drets culturals dels ciutadans.
La consellera Natàlia Garriga explica que la normativa vol garantir els drets d'accés, de creació i de participació de tota la ciutadania a la vida cultural de Catalunya. També vol protegir els drets de l'artista, els de l'autor i la llibertat de creació. D'altra banda, l'objectiu del departament és arribar al 2% del pressupost l'any 2024. Ho detalla Sílvia Marimon al diari Ara.
L'Ajuntament de Barcelona endureix el reglament per impulsar una consulta ciutadana.
A partir d'ara caldran 90.000 firmes en lloc de les 15.000 que es demanaven i un cop reunits els suports necessaris caldrà que la iniciativa sigui aprovada per majoria absoluta al ple municipal i comptar amb el vistiplau del Consell de Ministres. Les entitats critiquen el nou reglament perquè veuen impossible complir tots aquests requisits. La nova normativa s'aprova demà i ho escriu Elena López del periòdico.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Si no s'evita abans, d'aquí a 4 dies, mig centenar de persones que sobreviuen en una nau al carrer Salamina de l'Hospitalet de Llobregat quedaran al carrer després que l'Ajuntament hagi ordenat el seu desallotjament. Hi ha una quarantena d'adults, alguns amb problemes mèdics i almenys 6 menors d'edat que estarien afectats. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Entre les persones que hi ha aquesta nau, hi ha que tenen problemes mèdics, com càncer o asma. Denuncien que si els envien al carrer no tindran on anar. Per això s'han posat en contacte amb uns advocats que els estan assessorant. De fet, els mateixos representants legals critiquen els informes tècnics municipals sobre l'estat dels edificis i exposen que no hi ha una necessitat imminent de fer fora a qui viu a l'interior. La síndica de greuges de la ciutat també ha obert un expedient urgent per comprovar que no es vulneren drets fonamentals als afectats. Per contra, fons del consistori han assegurat a Ràdio Estel que l'edifici de titularitat privada no és habitable i, per tant, representa un risc per les persones que hi viuen. De fet, asseguren que hi va haver un incendi fa un temps. L'Ajuntament ha explicat que tothom que s'apropa a serveis socials és atès i pot accedir als recursos amb una prèvia diagnosi de cada situació personal. També, sempre que sigui possible, el consistori assegura que ofereix allotjament provisional. Sigui com sigui, de moment, els afectats han de sortir de la nau abans del 30 de maig.
Gràcies, Sílvia. D'aquesta qüestió en parlarem avui al llarg del programa a partir de quarts de 10, com us dèiem, la Mireia Salazar, que representa les persones que estan en aquesta nau, en directe aquí al Matí Ràdio Estel. Espanya comprarà vacunes i antivirals per combatre la verola del mico. Ho ha anunciat aquest dimecres la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després que ja s'hagin detectat 61 casos a tot l'estat. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Amb la compra de les vacunes i l'antiviral, el Ministeri vol prevenir que la malaltia no es faci endèmica i que no continuïn aguantant els casos. La ministra Darias ja ha comunicat la decisió a les comunitats autònomes i l'executiu ja hauria negociat amb l'Agència Europea de Medicaments l'adquisició de les dosis que arribarien en unes setmanes. Tot i així, encara no s'ha definit quin grup o grups de persones haurien de vacunar-se. Per ara, recomana només a contactes estrets de persones diagnosticades.
I el Ministeri de Sanitat ha acordat amb les comunitats autònomes ampliar la quota destinada als MIRs extracomunitaris per cobrir les places que han quedat vacants, com us explicàvem ahir. El Departament de Salut havia demanat per carta al Ministeri que organitzés una convocatòria extraordinària per cobrir aquestes places.
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha indicat que la mesura ha comptat amb l'aprovació de tots els consellers autonòmics del RAM. L'ampliació de metges extracomunitaris té per objectiu donar sortida a les 217 vacants disponibles, la majoria en l'àmbit de la medicina familiar.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà d'aquí a menys d'una hora a partir de les 9 al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre els casos d'espionatge coneguts durant els últims mesos, tant a independentistes com a membres del seu propi govern. Ho farà enmig de la pressió d'Esquerra perquè s'aclareixi qui hi ha al darrere del cas Pegasus. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Republicans segueixen insistint perquè la Moncloa adopti mesures per saber qui va ordenar l'espionatge i es depurin responsabilitats. Amb la destitució de la ministra de Defensa, Margarita Robles, Esquerra ha baixat el to, però encara no dona l'assumpte ni de bon tros per resolt. Qui també segueix pressionant és Junts per Catalunya, amb Míriam Nogueras, la portaveu al Congrés, que a la sessió d'ahir va adreçar-se amb aquesta contundència al ministre de l'Interior.
Confiese que está espiando al rival político por independentista y que aquí no pase nada ni se mueva nadie y sigan tratándonos de estúpidos a todos.
Fernando Grande Marlaska, per la seva banda, admet que el govern espanyol sí que espia, però que en cap cas ho fa per perseguir l'independentisme.
En este país, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no persiguen al independentismo, no persiguen ideas, persiguen hechos susceptibles de ser constitutivos de delitos. Y para eso tenemos los medios de interceptación necesarios. Y vamos adquiriendo medios de interceptación necesarios. Y los tiene usted en el portal de contratación.
El ministre de l'Interior defensa que s'espia únicament per perseguir la criminalitat o el terrorisme i que totes les actuacions es fan amb llum i taquígraf perquè tenen l'aval de la justícia.
Gràcies, Judit. També avui s'hauria de portar a votació la modificació de la llei coneguda com el Només sí és sí, derivada de la sentència, ho recordareu, per la violació de la manada a una noia a Pamplona. I també va avui al Congrés la nova llei de l'audiovisual.
La llei que es presenta obligarà a les plataformes amb seu a Espanya a dedicar un mínim del 6% del seu catàleg a produccions en català, basc i gallec, però no afecta corporacions com Netflix o HBO. Això sí, s'incorpora l'obligació que aquestes grans plataformes dediquin al voltant de 15 milions d'euros dels seus ingressos a produir productes en aquestes llengües. La norma que va servir perquè Esquerra donés suport als últims pressupostos de l'executiu espanyol perilla perquè per la definició de productor independent. Un canvi que ha introduït el PSOE obre la porta que una part de les subvencions que Europa destina a productors independents pugui acabar a mans de grans corporacions de televisió com a 3Media o Mediaset.
I aquí al Parlament, Ciutadans, PP i Vox han pactat per portar la nova llei del català al Consell de Garanties Estatutàries. Això dificultarà que la norma estigui aprovada abans que acabi el termini marcat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el pròxim 31 de maig per aplicar la sentència del 25% de castellà.
La llei s'hauria de votar divendres al ple, però amb aquest moviment queden paralitzats tots els tràmits a l'espera que el Consell dictamini si el text s'adequa a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia. Això, així la seva aprovació no arribarà fins la propera setmana. Ara l'òrgan té 7 dies hàbils per dictaminar sobre el text. El termini marcat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel compliment de la sentència és el proper 31 de maig.
El Comitè Olímpic Espanyol s'obre a negociar directament amb els territoris de l'Aragó si l'Amban manté el bloqueig a la candidatura conjunta dels Jocs Olímpics d'hivern 2030.
48 hores després d'anunciar el trencament de les negociacions amb l'Aragó, el president del COE, Alejandro Blanco, ha insistit en reprendre el diàleg abans de presentar una proposta definitiva. Això sí, Blanco ha deixat la porta oberta, ha parlat directament amb territoris de l'Aragó si el govern autonòmic continua bloquejant un acord. Tot i carregar fortament contra l'actitud del president de l'Aragó, Javier Lambán, el president del comitè ha descartat fer una candidatura única amb Catalunya i ha reiterat que seguiran treballant per incloure a la candidatura a tothom qui estigui disposat a negociar.
Si no presentamos candidatura al 2030, romperemos esa línea que teníamos de diálogo con el Comité Olímpico Internacional, que luego para retomarla nos costaría muchísimo más. Es difícil presentar la candidatura, es difícil llegar al acuerdo, pero no es imposible. Y yo espero, deseo y permitirme que diga que estoy seguro de que en el momento decisivo la gente pensará que es muy importante presentar la candidatura, no por los gobiernos, que también, sobre todo por la gente del Pirineo.
I commoció als Estats Units després del que ja és el segon tiroteig més mortal en un centre educatiu de la història dels Estats Units. Dimarts, un jove de 18 anys va acabar amb la vida de 21 persones en una escola de Texas.
Els ciutadans nord-americans s'han vist especialment afectats, sobretot pel nombre de víctimes i l'edat, ja que tots els infants morts tenien menys de 10 anys. Segons ha explicat el governador de Texas, el jove va penjar 3 publicacions a Facebook avisant de l'atac. Mitja hora abans de la matança va revelar que dispararia la seva àvia, el segon missatge explicava que ja ho havia fet, i el tercer, 15 minuts abans d'entrar a l'escola de Texas, anunciava que pensava cometre una matança.
Una massacre que ha reobert el vell debat sobre la tinença d'armes al país i ha evidenciat una altra vegada el fracàs dels intents polítics per controlar la venda d'armes als ciutadans nord-americans.
De fet, a Texas, l'any passat es va aprovar per llei que tots els ciutadans de més de 21 anys puguin portar armes sense necessitat de llicència ni entrenament. Tot i els diversos intents dels demòcrates per arribar a acords de mínims per regular la tinença d'armes o per obligar a revisar els antecedents penals dels compradors, les votacions al Senat sempre han deixat les propostes en simples intents.
I al Regne Unit, la investigació de les festes organitzades a la seu del govern britànic apunten cap a Boris Johnson. L'informe elaborat per la funcionària Sue Gray diu que el primer ministre és el responsable polític de la cultura que ha permès fer festes del Partygate.
El document denuncia greus faltes de lideratge, una cultura d'alcohol dins de Downing Street i una conducta condemnable cap al personal de neteja i seguretat. Les trobades es van celebrar entre els anys 2020 i 2021, quan les restriccions per la pandèmia prohibien fer trobades i beure alcohol al Regne Unit. En un debat a la Cambra dels Comuns, Boris Johnson ha assegurat que entoma tota la responsabilitat per tot el que va passar i ha afirmat que el seu govern ha pres la lliçó, però en cap moment ha posat sobre la taula l'opció de dimitir.
El Saló Internacional de Logística del 2022, organitzat pel Consorci de la Zona Franca, es presentaran més d'un centenar d'innovacions. Després de 2 anys de pandèmia, el SIL recupera la presencialitat.
L'esdeveniment es celebrarà del 31 de maig al 2 de juny al recinte firal de Montjuïc, de Fira de Barcelona. Les ponències permetran al sector debatre els grans reptes del moment, com la innovació 4.0, la digitalització, la sostenibilitat i el talent, amb la presència d'experts i empreses d'arreu del món.
I la companyia Intel obrirà un laboratori de disseny de microxips pioner a Barcelona. El projecte suposarà una inversió inicial de 400 milions d'euros en un període de 10 anys.
El laboratori s'instal·larà al Barcelona Supercomputing Center i comptarà amb una plantilla de 3.000 treballadors. El projecte es va aprovar ahir per part del govern i compta amb un pressupost total de 12.250 milions d'euros. Per posar-lo en marxa, la firma nord-americana i l'Estat aportaran a parts iguals 20 milions d'euros anuals en els pròxims 10 anys.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Vuit i 22 minuts ja del matí. Les llibreries i editorials que es van veure afectades pel temporal de Sant Jordi rebran ajuts.
Aquesta primera línia d'ajuts estarà dotat amb 100.000 euros. Segons ha anunciat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, les ajudes cobriran fins al 70% de les despeses per a llibres malmesos, carpes i parades. El departament preveu aprovar-lo la setmana que ve amb l'Institut Català d'Empreses Culturals i es preveu que es pugui convocar en uns 15 dies. Ho informa el Nacional.
Xavier García Albiol es desmarca obertament de les sigles del Partit Popular i es reivindica com a badalonista en la seva presentació de cara a les municipals del 2023.
Tot i que ja era habitual que la imatge del Partit Popular no aparegués en les seves campanyes, aquest dimecres el Biol ha estat rotund i ha assegurat que el seu projecte va més enllà de sigles, de partidismes i també d'ideologies. El Biol ha afirmat que manté la militància al PP, però ha reafirmat que el seu projecte es basa en Badalona única i exclusivament. Ho podem llegir a VilaWeb.
Rússia elimina el límit d'edat per incorporar-se al seu exèrcit.
L'objectiu d'aquesta llei proposada pel partit del Kremlin és que cada persona que tingui edat per treballar pugui ser contractada per les forces armades. Els diputats neguen que aquesta llei tingui res a veure amb l'operació militar especial russa a Ucraïna. Fins ara el límit estava fixat en edats entre 18 i 40 anys, que en el cas d'estrangers és d'entre 18 i 30 anys. Ho podem llegir al Confidencial.
A Girona, els últims 14 anys s'han registrat 57 casos de risc de matrimoni forçat.
Dels casos coneguts des del 2019, que és quan hi ha les primeres dades públiques, 34 de les dones assistides eren menors d'edat. De totes maneres, les autoritats recalquen que en la majoria dels casos s'ha pogut evitar el matrimoni forçat gràcies a la intervenció policial. Això sí, els Mossos alerten que aquesta modalitat de violència masclista segueix molt vigent a la província i que cal molta sensibilització per conèixer tota la realitat. Ho destaca el diari de Girona.
No ens movem d'allà. El catedràtic de la Universitat de Girona, acusat de contractar les seves pròpies empreses i destinar-hi més de 450.000 euros de la universitat, assegura que sempre va seguir el procediment legal i atribueix els problemes a la burocràcia.
Així ho ha afirmat l'acusat aquest dimarts a l'Audiència de Girona. Avui ha de quedar vist per sentència el judici en què l'acusen de malversació, prevaricació i negociacions prohibides a funcionaris públics. El catedràtic s'enfronta a 10 anys de presó. Ho podem llegir a la majoria de diaris.
5 funcionaris de la presó de Ponent a Lleida ferits lleus després de ser agredits amb pals per un pres.
Segons la Conselleria de Justícia, els funcionaris han accedit a la cel·la on l'intern estava en aïllament provisional perquè tenia una conducta violenta i estava generant destrosses al mobiliari. L'intern, de 25 anys i amb una condemna de 32 mesos per robatori amb violència i intimidació, s'ha enfrontat als funcionaris amb dos pals, un de fregar que tenia amagat sota el llit i un de defensa de goma que li havia agafat a un dels treballadors. Ho llegim al diari Segre.
I finalment, Andorra no serà la seu del Campionat del Món d'Esquí Alpí 2027.
Ho serà l'estació d'esquí suïssa Crans-Montana. Aquesta ha estat la decisió del Consell de la Federació Internacional d'Esquí, que ha deixat fora les candidatures d'Andorra, Noruega i Alemanya. De totes maneres, Andorra ja ha posat fil a l'agulla per tornar-s'hi a presentar el 2029.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. El Barça femení goleja 4-0 al Real Madrid i es planta a la final de la Copa de la Reina de Futbol, que es juga aquest diumenge a Alcorcón. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Les blaugranes s'han expulsat els fantasmes de la final de la Champions i han superat en contundència l'equip blanc. El partit ha arribat al descans amb l'1-0 al marcador gràcies a un gol de Liga Martens al minut 19 de partit. A la segona part ha vingut el recital blaugrana amb els gols d'Aitana, Mariona Caldante i Oshoala. Ara les blaugranes s'enfrontaran a l'Sporting de Huelva en la final de la Copa de la Reina, que serà diumenge, en un horari, per cert, gens atractiu per aquesta competició, a partir de 11:45 del migdia.
No, per aquesta competició i per cap. En futbol masculí, la selecció catalana endosa 6 gols a Jamaica en el partit amistós que es va jugar ahir a Montilivi.
Després de 3 anys sense jugar, el combinat català ha tornat amb contundència. Els catalans han estat superiors al conjunt jamaicà ja des de l'inici del partit, que arriba amb un 3-0 al descans. Els gols han vingut de les botes de Gerard Deulofeu, que ha fet un hat-trick, del capità Marc Bartra, del blaugrana Ferran Juglà i del perico Javi Puado. La nota trista de la nit, però, és que només 6.000 aficionats van assistir a Montilivi per veure en directe el partit.
Futbol europeu, la Roma guanya la primera edició de la Conference League.
L'equip italià, entrenat per José Mourinho, ha superat el Feyenoord 1-0 gràcies a un gol de Zaniolo al minut 32 de partit. D'aquesta manera, l'entrenador portuguès es converteix en el primer tècnic en guanyar les tres grans competicions europees, Champions League, Europa League i la Conference League.
En bàsquet, el Baxi Manresa perd estrepitosament davant del Real Madrid en el primer partit dels play-off, 93-76.
Els del Bages no han tingut res a fer davant un Real Madrid que ha demostrat per què és el vigent subcampió d'Europa. Els homes de Pablo Laso han dominat el partit des de l'inici i ja guanyaven el descans per 19 punts de diferència. Ara els manresans, però, encara tenen opcions de forçar el tercer partit de la sèrie si guanyen dissabte a 16:45 de la tarda al Nou Congost. Avui és el torn de la Penya, que s'enfronta al Tenerife, fer actual campió de la Champions. El tècnic verdinegre, Carles Duran, assegura que l'equip està bé i que la diferència la marcarà l'Olímpic.
El que ha passat fins ara ja no podem tirar enrere. El que sí que sé és el repte que tenim, i el repte que tenim és superil·lusionant. Ens hem guanyat fent una gran lliga regular, doncs tenir el camp a favor. Sí que és cert que hem quedat quarts i, per tant, juguem uns al cinquè, i la diferència entre nosaltres és de petits detalls, però, bueno, l'Olímpic ha de marcar la diferència, no?
Carles Duran encara no sap, però si podrà comptar aquesta nit amb Brosianski, que és dubte amb molèsties físiques.
I en tenis, Carlos Alcaraz es classifica pels pèls, però serà el 700 de final de Roland Garros després de superar el català Albert Ramos al 5è set.
El murcià passa a la tercera ronda després de suar en un duel contra el de Mataró, en un partit que ha durat més de 4 hores i mitja, i on Alcaraz ha salvat una pilota de partit i ha aconseguit remuntar en el 5 set. Ara s'enfrontarà al nord-americà Sebastián Corda per una plaça als vuitens de final. Aquest dimecres també s'ha classificat Rafa Nadal, que ha guanyat el francès Motet en 3 sets, 6-3, 6-1 i 6-4, i va sumar la seva victòria número 300 en un gran slam en el quadre femení aquest matí. Cap als vols de les 11, juga Paula Badosa contra l'eslovena Kaya Jubany.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, posem música per arribar al punt de 9:15 del matí. Help, just... Avui fa 74 anys, el 26 de maig del 1948, va néixer Stevie Nicks, cantant i compositora coneguda tant pel seu treball amb Fleetwood Mac, que sona, com també per la seva extensa carrera en solitari, que és un dels grans hits dels 70, Don't Stop.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dijous, és 26 de maig. Avui farem tertúlia amb l'Ivan Guerra, amb la Jèssica Mouzo i amb l'Arturo Puente, com sempre a partir del punt de les 9 del matí. Pendents, molt pendents, del que Pedro Sánchez expliqui, evidentment, al Congrés dels Diputats. Avui el País i la Vanguardia avancen algunes de les coses. Us hem explicat que Pedro Sánchez posarà damunt de la taula per intentar reconduir la situació amb els qui li van permetre la investidura i, de fet, li estan aguantant la legislatura amb votacions importants. Estem parlant d'Esquerra, estem parlant del PNB, estem parlant de Bildu. Això passarà al Congrés dels Diputats a partir del punt de les 9. Abans haurem escoltat la professora Miren Etxezarreta, que és economista catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma i màster en Economia per la London School of Economics. És una de les persones que més en sap de pensions en aquest país i avui en volem parlar amb ella. Aquests dies n'estem parlant molt, de les pensions, sobretot i bàsicament per les alertes que està rebent el govern espanyol. Li diuen que no tingui temptacions d'actualitzar les pensions en funció de l'IPC, veient el que està passant amb la inflació. De moment, el govern espanyol diu que ho farà, però el Banc d'Espanya fa tot just una setmana advertia el govern, li deia, que creia que la reforma que havia fet de les pensions no era suficient i que el risc de pujar-les amb l'IPC era alt. Al cap d'uns dies ha sigut Europa qui ha llançat una advertència similar a Espanya, en la mateixa línia, no estirar més el braç que la màniga, el revaloritzar les pensions, pel risc d'acabar gastant molt més del que estava previst i que l'economia espanyola trontolli. De veritat, el sistema de pensions està tan al límit que no podem actualitzar-les amb l'IPC? Si la resposta és que no, plantejo jo, i què li diem a aquelles persones pensionistes que tenen pensions petites o molt petites i que ja no arriben a final de mes? De fet, ja no hi arribaven abans que es comencessin a disparar els preus i que ara malden per comptar fins l'últim cèntim que han de gastar. O, per exemple, si es podria plantejar una pujada que no fos lineal, és a dir, que no totes les pensions pugessin per igual i potser les més baixes sí que s'han d'actualitzar en funció de la inflació i potser d'altres, algunes, potser s'ha de fer només amb això que n'hem dit l'IPC subjacent, és a dir, el que no té en compte el que implica la volatilitat dels preus de l'energia, per exemple. Hi ha moltes maneres d'afrontar el debat de com regularitzar les pensions i avui ho parlarem amb la professora Etxezarreta d'aquí a uns instants aquí al matí a Ràdio Estel. Abans, avui és dijous i aquests són els titulars més destacats del dia. L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha demanat el desallotjament d'una nau industrial on malviuen una cinquantena de persones que, de fet, ja van ser desallotjades fa uns mesos d'un altre espai. El consistori assegura que aquesta nau no és habitable, que no és segura, i insta els que hi viuen, si ho necessiten, a demanar ajuda als serveis socials. Espanya comprarà vacunes de la verola. Per contenir els brots de verola del mico, la compra es farà centralitzada a escala europea, tal com es feia amb les vacunes de la Covid, i encara no s'ha determinat quins grups de persones hauran de posar-se-la. Pedro Sánchez compareix al Congrés avui a partir del punt de les 9 per explicar quines mesures pren després de la crisi d'espionatge destapada en Pegasus. Tant Esquerra com el PNB exigeixen al president espanyol que mogui fitxa per aclarir què ha passat i evitar futurs espionatges polítics. Ciutadans, PP i Vox pacten al Parlament per portar la nova llei del català al Consell de Garanties Estatutàries i evitar així que estigui aprovada abans que acabi el termini del TSJ per aplicar la sentència del 25% de castellà. Així, la llei, que s'havia d'aprovar aquest divendres, quedarà en suspens com a mínim fins la propera setmana. I el Comitè Olímpic Espanyol negociarà directament amb els territoris aragonesos que haurien d'acollir proves dels Jocs Olímpics d'hivern si el president de l'Aragó segueix enrocat i sense acord. El que descarta per ara el COE és una candidatura només catalana. Commoció als Estats Units pel tiroteig d'ahir en una escola que ha deixat 19 nens morts. Demòcrates i republicans es comprometen a acostar postures en la limitació d'accés a les armes, una negociació que tenen estancada des de fa més de 3 anys. Mentre els uns volen limitar l'accés a l'armament, els altres proposen vigilants armats a les escoles per evitar massacres com la d'ahir. I en esports, el Barça femení jugarà la final de la Copa de la Reina aquest diumenge a 12:15 del matí, com si fos futbol infantil, amb tots els respectes. A la final s'enfrontaran a l'Sporting de Huelva després de guanyar ahir en semifinals al Real Madrid per 4-0. I tanquem els titulars, com sempre, amb el temps i el trànsit. I la previsió meteorològica ens arriba, com cada matí, de la mà del Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia. Situació meteorològica molt tranquil·la avui arreu del país. No esperem precipitacions, però sí que esperem temporal marítim a la Costa Brava a causa de la tramuntana que va bufant des d'ahir i que augmentarà encara més de cara a les properes hores. Per tant, en aquest sector del país, encara moviment meteorològic, la resta tranquil·litat. Jornada que es lleva amb força fresca o fred a les comarques de l'interior, també comarques del Pirineu, temperatures poc per damunt dels 10 graus, però avui les màximes seran més altes que les d'ahir, entre els 24 i els 28 graus de màxima. Les més altes, Pla de Lleida i també interior de les comarques de Tarragona. Els núvols que tenim ara mateix a punts de la costa, del prelitoral, a poc han d'anar marxant, desapareixeran, matí cada vegada més assolellat, però a partir de migdia a les comarques del Pirineu creixeran núvols. En principi no han de donar precipitacions, si n'hi alguna seria únicament cap a la Vall d'Aran, amb una cota de neu que estaria situada per damunt dels 2.400 a 2.600 metres d'alçada, per tant només nevaria una mica als cims dels Pirineus si és que ho arriba a fer. De cara a demà, doncs, es manté una situació de tranquil·litat, la tramuntana a poc anirà afluixant, tindrem més sol, alguns núvols a la tarda al Pirineu i temperatures que demà divendres pujaran i més que ho faran de cara al cap de setmana, que tornarà a ser càlid amb temperatures per damunt dels 30 graus a molts punts de l'interior i un ambient força assolellat.
Gràcies, Jordi. I actualitzem també la situació a les carreteres. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquest hora encara matí complicat pel que fa a la xarxa viària. Comencem per la C60. Aquí encara queden més retencions de l'habitual en sentit Granollers, uns 6 quilòmetres sortint des d'Argentona, i també ben a prop a la C32, a l'altura de Mataró, un accident provoca 4 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona. També les vies de l'àrea metropolitana, la ronda litoral porta congestió encara l'habitual en els dos sentits de la marxa, sobretot amb aturades en sentit Llobregat, i també per la ronda de dalt, sobretot amb aturades fins a l'altura d'Horta en aquesta B20. També retencions habituals a la C58, tant d'entrada com de sortida, o per l'autovia 2 i la B23, són uns 6-7 quilòmetres fins a l'altura de Sant Joan d'Espí. I acabem a l'autovia A2, hi ha un accident a l'altura de Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, que provoca 3 quilòmetres d'aturades tant en sentit Lleida com en sentit Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Són 8:45 de nou del matí. Fem una pausa i seguim aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquests últims dies, al llarg de la darrera setmana, setmana i mitja, han anat apareixent advertències de la Comissió Europea, del Banc d'Espanya, cap al govern espanyol, dient-li, recomanant-li, demanant-li que no vinculi la revalorització de les pensions amb l'IPC, que no ho faci encara menys en la situació actual. La Comissió Europea ha advertit que vincular les pensions a la inflació pot acabar comportant una despesa més gran de la prevista des de les finances públiques. De fet, des d'Europa han demanat que aquesta reforma de les pensions, que s'ha d'implementar completament, es faci sempre pensant en la sostenibilitat fiscal. També el Banc d'Espanya li ha dit al govern espanyol que la reforma que ha fet fins ara de les pensions no és suficient per garantir la sostenibilitat del sistema i que, veient el que està passant amb la inflació, amb l'IPC, no és bona idea de mantenir aquest vincle de revalorització. Avui teníem ganes de parlar-ne de les pensions i de si realment en la situació actual ens podem permetre o no ens podem permetre, o si hauríem o no hauríem, com a estat, d'actualitzar les pensions en funció de l'IPC, tenint en compte el que ens està passant amb la inflació. Per fer-ho, ens acompanya aquest matí l'economista Miren Etxezarreta. Professora, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Pues bastant acatarrada.
Bastant acatarrada, no pateixi. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Vostè com entén, com explica aquestes advertències en una setmana o en poc més d'una setmana tant del Banc d'Espanya com de la Comissió Europea al govern espanyol per no vincular en la situació actual l'IPC i les pensions?
Estas advertencias son una parte de toda una campaña de hace muchos, muchos años, no es una cosa que empieza ahora, de hace muchos, muchos años que se están llevando contra las pensiones públicas para conseguir, porque quieren conseguir que las pensiones se hagan privadas, porque es fundamentalmente un estupendo negocio para las capital financiero, para los bancos y las grandes compañías de seguros. Y ahí está la razón de fondo de toda esta dinámica. Porque, claro, en cuanto aparece la más mínima cosa que pueda ayudar a convencer a la gente de que las pensiones privadas, de que las pensiones públicas no pueden seguir siendo mínimamente decentes, porque no son otra cosa, pues se aprovechan. Y tanto el Banco de España como la Unión Europea refuerzan los argumentos que llevan muchos años diciendo. Pero yo creo que aquí es donde tenemos que ir al fondo de la cuestión. Y es decir, ¿por qué son las pensiones un tema que les da tanta preocupación? ¿Por qué es mucho dinero? Una parte sí, pero no. En el fondo, insisto, es porque ese dinero lo quieren para que haya pensiones privadas, que son el negocio de la banca.
Clar, entrarem en aquesta qüestió des del punt de vista de l'IPC, diguem-ne, i de l'economia del govern espanyol. Com a economista, vostè, si es mira els números, el govern espanyol pot assumir o no pot assumir una actualització de les pensions en funció de l'IPC? Ara mateix està parlant que pot ser que acabem l'any al voltant del 6,5% d'inflació, aproximadament, entre el 6 i el 7. En aquest escenari, si realment això es complís...
A mi me parece que esa pregunta no es buena. En el sentido de no, porque es decir, el gobierno español o el país español puede asumir otros gastos, igualmente sí o igualmente no. Los gastos que se asumen son una decisión política y social, porque lo que hay que hacer es toda la riqueza del país distribuirla de una forma determinada. Y esta distribución es la que no se quiere alterar, perdón por la garganta, se quiere alterar solo en una dirección. Y realmente no es verdad. Porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué los gastos de los pensionistas tienen que ser de acuerdo con un tipo de sostenibilidad que no se sostiene para todos los demás gastos? Por ejemplo, ¿quién sostiene el ejército? No suben los gastos del ejército.
De fet, sí, ara mateix s'està plantejant aquest augment en la inversió, no?, per arribar a aquest famós 2%, per exemple.
De la OTAN.
Sí,
¿Por
sí,
qué
sí.
vamos a tener que subir a la OTAN? Entonces, lo que yo quiero que nos demos cuenta es que la sostenibilidad no es una cuestión matemática, no es verdad. Es con lo que nos quieren engañar para convencernos de que no son sostenibles. Pero la sostenibilidad depende absolutamente de la decisión. ¿Por qué los gastos de las pensiones se tienen que pagar solo con las cotizaciones? Las pensiones se pueden pagar con otros ingresos del Estado, como los impuestos. ¿Por qué no se integran las pensiones en el presupuesto general del Estado?
Clar, són moltes qüestions des d'un punt de vista polític. El que passa que és veritat, professora, que fins ara no s'han volgut abordar mai en aquest sentit, no? Fins i tot quan hi ha hagut les discussions famoses del Pacte de Toledo i de com afrontar la reforma del sistema de pensions, sempre es parla de tocar el sistema de pensions sense canviar res de l'estructura econòmica tal i com està concebuda, no?
És que estamos hablando de los temas que afectan a una determinada distribución de la renta. Y la distribución de la renta es el tema social básico. Y las pensiones es un tema muy importante para la distribución de la renta. Y lo que se pretende es disminuir el dinero que va a los pensionistas, que somos 10 millones de personas, prácticamente, 9.900.000. O sea que realmente es un tema político de envergadura que se está disfrazando, camuflando, con el tema de la sostenibilidad, que es un poco tomar las cuestiones, digamos, laterales.
Home, el que sí que és veritat que hi ha una evidència, professora, que és que aquella famosa guardiola de les pensions es va esquilmar, no, diguem-ne, no? Hi havia allà un remanent de diners.
Aquella famosa guardiola se creó porque sobraba dinero de las pensiones. En aquel momento sobraba dinero y se utilizó para las épocas bajas. Sí. Y esta es una época baja. Pero el tema es decir, ¿por qué tienen que pagarse las pensiones solo con las cotizaciones? A ver, ¿se pagan las carreteras solo con lo que pagan los automovilistas por circular? Pues no. ¿Se pagan los jueces solo con lo que se paga por la gente que va a hacer juicio? Pues no. ¿Se paga el ejército con lo que pagan los coroneles? Pues no. Es decir, hay una definición, para mí hay un problema de fondo, que es aceptar que las pensiones tengan un trato diferente de todos los demás gastos públicos. Veamos, todos los gastos públicos en una economía públicos se pagan con impuestos, ¿sí o no?
Sí, sí.
Claro, se pagan con impuestos. ¿Por qué las pensiones no? Las pensiones también se pagan con impuestos, porque las cotizaciones son impuestos. Y además es uno de los impuestos más injustos que hay.
¿Le sorprèn que un govern espanyol com l'actual, en principi el més progressista que hi havia hagut mai, amb una coalició d'esquerra sustentada també per diversos partits d'esquerres, no hagin abordat una reforma en aquest sentit?
No me sorprende por una razón. Porque el tema de las pensiones viene de mucho más arriba que el gobierno español. El gobierno español no es nada más que un agente pequeñito. El tema de las pensiones viene del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la gran banca de todas las entidades financieras del mundo. Quieren hacerse cargo del dinero de las pensiones porque es mucho dinero y les vendría muy bien para ellos, para sus objetivos. Y esto viene desde el año 1973.
No. Passa que és una situació una mica perversa, no, professora? Perquè, per exemple, els fons de pensions privats dels bancs, mira, durant un temps fins i tot hi havia un cert al·licient, ni que fos des del punt de vista de la renda, per obrir-lo per les famoses desgravacions, però és que aquest al·licient també s'ha acabat eliminant ara.
No, cuidado, no. Se ha cambiado, pero no se ha eliminado, ni mucho menos.
No, però s'ha baixat molt. Crec que l'última, no? Crec que, ara parlo de memòria, em sembla que l'última reforma, no sé si es va deixar una desgravació d'un màxim de 2.000 euros, em sembla que és quan l'anterior venia com de 8.000 o 9.000.
No, cuidado. En la última reforma, al final, la desgravación puede ser hasta 10.000 euros. Porque la que han inventado, porque están inventando todo el tiempo cosas nuevas,
sí,
es lo de las pensiones de empresa.
Ah, val, sí, correcto.
La reforma. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Porque están consiguiendo que los propios trabajadores privaticen sus pensiones con el apoyo de la patronal y con el apoyo de los gobiernos. Porque fíjese que ahora, por ejemplo, las pensiones pueden tener, las pensiones de empresa,
sí.
Grabación,
la de 10.000 euros, té raó.
Pero eso es gravísimo porque ya los sindicatos actuales de este país han firmado para la construcción un plan de empresa de más de 1.000.000 de trabajadores. Y si la mayoría de trabajadores pasan a buscar ellos mismos la privatización de las empresas, de las pensiones, ¿a dónde vamos a parar con las pensiones públicas? El objetivo es que todo el mundo tenga una pensión de empresa, porque así pueden ir bajando las pensiones públicas. Y a los trabajadores se les dirá, no, si ya tenéis. Por ejemplo, en Euskadi, el 48% de trabajadores ya tienen pensiones de empresa, gestionades per la banca i les institucions financeres.
És un model en el qual, entenc, professora, el que diu és que la pensió pública podria quedar relegada, com aquell que diu, pràcticament a un complement, no?
Pràcticament és el que ha passat en Inglaterra, per exemple. La pensió pública ha ido disminuyendo a tal grado que les pensions privades, els treballadors, no tenen més remedio que fer pensions privades. I jo crec que esta última reforma va directament en esta direcció. Y hay que denunciarla. Lo que pasa es que nos estamos, digamos, entreteniendo con la idea de que si suben por el IPC o no suben con el IPC. Pero hay aspectos de la reforma mucho más graves que llevan a que las pensiones públicas, insisto, lo de públicas, se deterioren mucho más, como la posibilidad de que la gente mayor siga trabajando después de jubilarse, que es otra medida gravísima, y las pensiones de empresa, que es otra medida gravísima.
Clar, sovint quan es diu que el sistema de pensions espanyol és insostenible, s'hi associa una idea a darrere de fons, que és que les pensions espanyoles són massa altes.
No, a ver, dicen que son más altas, porque la proporción entre el último salario y la pensión es más alta que en algunos otros países. Pero ¿qué pasa? Que en los otros países en que esa proporción no es tan alta es porque los salarios son más altos.
Y no lo necesitan, ¿no?
Claro. O no lo necesitan, o también allí llevan la misma política. Es que ya he dicho que no es solo el tema del Estado español. Es una estrategia global de todo el mundo desarrollado, en el que las instituciones potentes internacionales están yendo por esa línea, pero desde hace muchos años ya. Lo que pasa es que cada vez que pueden aprietan el tornillo.
Estem parlant, a Espanya, per exemple, quina és la pensió mitjana que s'està cobrant ara mateix?
La pensió media en Espanya està en torno a los 1.000 euros, entre 1.030 y 1.080. Pero la mediana dice muy poca cosa. Es mucho más importante saber lo siguiente que voy a deciros ahora. Hay un 20%, es decir, una quinta parte de las pensiones ¿sí? están por debajo de 600 euros.
¿Por debajo de 600?
Claro, claro. Es que eso es lo que hay que mirar. A ver cómo se vive con 600 euros. Y hay un 40% de todas las pensiones está por debajo, no, un 60% de todas las pensiones, contando las otras también, está por debajo de 1.000 euros. O sea que la media son 1.000, pero por debajo hay un 60%. Y solo hay un 27% de más de 1.000, entre 1.000 y 2.000 euros, y 12% de 2.000 euros. Hablan de las pensiones como si todos los pensionistas fuéramos ricos. Nunca se han planteado decir cómo pueden vivir con esas pensiones. Ah,
perquè parlant d'un 60% de les pensions que s'estan pagant per sota dels 1.000 euros, sona fins i tot a ridícul, no?, que algú es plantegi si no s'ha d'actualitzar en funció del ritme de la vida, per entendre's, perquè si és evident que no s'arriba amb menys de 1.000 euros, no s'hi arribava abans de tenir la inflació, el 8% no s'hi arribarà ara.
Però todavía ayer, en otro debate en el que participé, se estaba hablando de que las pensiones altas había que disminuir. ¿Sabe cuánto es la pensión más alta, la más alta de todas?
¿Cuán?
En bruto, 2.800 euros. Y solamente el 12% de pensiones tienen esa cantidad, que es gente que tenía salarios altos y han cotizado toda la vida muy por encima de los 3.000 euros.
Claro.
Entonces, están entreteniéndonos con publicidad peligrosa, no dañina, verdaderamente, porque realmente las cifras de las pensiones son esas, y los pensionistas somos todos trabajadores que hemos pagado nuestras pensiones durante 35 años, por lo menos, mientras hemos estado trabajando.
Segurament el més sorprenent d'aquesta conversa, jo crec que molt enriquidora amb vostè, professora, és que malauradament estem en una societat, l'espanyola, que està abocada a que de pensionistes cada vegada n'hi hagi més. I, per tant, és cada vegada més urgent i més necessari, no?, realment, l'abordar un debat sobre com han de funcionar i com s'ha de finançar el sistema de les pensions. Més enllà dels IPCs, parlo ara, en la línia del que vostè comentava.
Las pensiones se tienen que financiar como todos los demás gastos públicos, con el presupuesto general del Estado. Y las cotizaciones tienen que formar parte de esa financiación, una parte muy importante de esa financiación. Pero si no llega, se tiene que financiar como todos los demás.
Hay una qüestió política que potser ho fa més fàcil, no? Que és, com que cada vegada els votants seran més grans, potser serà més fàcil o caldrà menys valentia política perquè surti algú, si ho inclou en el pressupost general de l'Estat, i dir, començarem a deixar d'invertir tant en això, perquè començarem a invertir, no?, i entendrem les pensions com una inversió i no com una despesa, no?
No, las pensiones las miran como despesa, porque como los viejos ya no producimos...
Claro, no, por eso le digo que quizá el cambio político de mentalidad es este, ¿no? Empezar a ver la pensión como una inversión y no como un gasto.
No, como un, hay que ver como un gasto público más, como se ve la sanidad, como se ve la educación y como se ve todo el gasto de los políticos, que también hacen falta. Pero ¿por qué no pagan los políticos con las cotizaciones de no sé qué? ¿No? ¿Quién ha pagado, por ejemplo, los gastos de seguridad de la visita del Juan Carlos I? Sí. Son pequeños, es el chocolate del loro, pero me estoy refiriendo a todos los gastos públicos. Se pagan con impuestos. Entonces, ¿por qué las pensiones no? Pues porque la gran banca lo quiere. La gran banca quiere ese dinero. Y nos están camuflando, porque claro, lo que hacen no es decirnos ya no va a haber pensiones, lo que hacen es buscar formas que mucha gente puede no entender, por ejemplo esto que digo de las pensiones privadas, los planes de pensiones ahora, si el 48% de Euskadi, de trabajadores de Euskadi, ya tienen pensiones privadas, cuando pidan mejores pensiones públicas, lo primero que les van a decir es ya tenéis pensiones privadas. Y además les están diciendo más, les están diciendo, y además ese dinero se invertirá en Euskadi. Mentira, porque una vez el dinero entra en el mundo financiero, nadie puede controlar ese dinero. Pero lo que quiero decir es que están utilizando técnicas muy, muy elaboradas, muy sofisticadas,